Hola a tothom, bona tarda. Avui és el primer dia, el primer vespre, la primera tarda que fem aquest nou programa que hem anomenat Drets en majúscula i que persegueix l'objectiu de visibilitzar els drets socials de les persones, especialment les de Ripollet. Aquest primer programa, aprofitant que el passat 2 d'abril va ser el Dia Mundial del Trastorn de l'Espectre Autista, TEA, el dediquem a parlar d'aquest trastorn que temen moltes persones. I ho fem, en parlarem a partir d'una iniciativa que ha pres la Regidoria d'Educació de l'àmbit de drets socials de l'Ajuntament de la nostra ciutat, que és encarregant un estudi científic sobre aquest trastorn. Aquest estudi s'anomena Situació de les persones diagnosticades del trastorn de l'espectre autista en edat escolar a Ripollet. I per això hem convidat a dues persones a conversar. El Joan Muià, que és l'investigador que ha realitzat l'encàrrec. Ell forma part del grup de recerca Carenet de la Universitat Oberta de Catalunya. Bona tarda, Joan, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
I l'Oriol Mor, que és el regidor d'Educació. Bona tarda, Oriol.
Bona tarda.
Benvingut. Val, jo crec que, òbviament, el més interessant o la forma de començar a conversar seria que una mica posar sobre la taula com sorgeix la idea de fer aquest estudi, no? D'on partim i per què s'encarrega aquest estudi a la UOC, en aquest cas.
Bé, jo crec que sorgeix de la necessitat pròpia, doncs, de la pròpia administració, no? Nosaltres quan notem, no?, que cada vegada, doncs, falten més recursos, no?, dins, doncs, d'educació, i no només d'educació, sinó que al final tot acaba parant a serveis socials, no?, a les necessitats, doncs, de persones que necessiten recursos, no?, per poder entendre, per poder portar sobretot el que és dins de l'escola, doncs, les persones amb TEA, no?, i des de serveis com menjadors, des de serveis com des de les pròpies escoles, doncs notem, doncs, que hi ha un creixement, doncs, d'aquesta demanda, no?, i des de la regidoria, doncs, d'educació i des de serveis socials, jo crec que des de l'àmbit, no?, des de l'àmbit de drets, doncs comencem a veure com hi ha aquest augment i aquesta necessitat de recursos que no és ni un... Normalment el més fàcil, no?, és quan t'arriba, és que t'arribi la necessitat primera, que és, doncs, necessito acompanyament dins de l'escola, no? I això, clar, és el més fàcil, perquè tu pots dir, doncs, vinga, molts suports, i que, doncs, a l'escola, doncs, aquestes persones estiguin acompanyades. Però és veritat que sempre, quan hem volgut abordar temes educatius, doncs intentem aterrar també a la realitat i veure quines són les vies i com podríem millorar això, no? Des d'un coneixement molt més de la realitat. I per això, doncs, vam creure que era necessari que algú, doncs, ens pogués explicar el TEA, i no només el TEA, sinó que pogués entendre la realitat o la radiografia, no?, de les persones amb TEA a Ripollet. I en aquest sentit, no?, aquest neguit que nosaltres teníem, no?, de com podem fer, com podem arribar, perquè no es tracta només del recurs de l'acompanyament, sinó veiem que anava molt més enllà, anava de cara al propi recurs per les pròpies famílies, per les pròpies escoles, no? I vam dir, doncs, abordem-ho des d'aquesta anàlisi, des d'aquesta mirada, i és per això, doncs, abans, quan l'anterior legislatura, doncs, hi havia, doncs, en Rafa Humet també a la Diputació, doncs també compartíem, doncs, aquest neguit, i una miqueta aquest neguit al final es va convertir en anem a posar recursos per fer aquesta diagnosi, per veure com abordem aquest tema i sobretot com ens dotem, no? L'aspecte autista, penso que en 10 anys, no? En 10 anys, si mirem 10 anys, ha canviat molt la seva definició, no? Llavors, aquest canvi de definició, doncs, les administracions, per poder abordar-lo, hem de poder entendre'l, no? I també va ser, bueno, doncs, aquestes ganes de conèixer i de poder abordar amb professionalitat i també amb una mirada molt, molt més de polítiques públiques amb sentit i amb seny, no?, de com podíem gestionar això. I en aquest sentit, doncs, va sorgir, doncs, vam conèixer el grup de recerca, doncs, d'en Joan, a través, doncs, també de la Diputació. Posem-nos en contacte i a partir, doncs, d'aquí vam veure en el que estaven treballant i llavors, doncs, li vam fer... Vam decidir, doncs, que possiblement, doncs, el grup Carenet, doncs, era l'indicat per poder dotar-nos d'aquesta radiografia inicial i per tot el treball que estaven fent en altres camps, no? I després, doncs, també perquè ells, al final, nosaltres necessitem eines per poder avançar en polítiques públiques, no educatives, i aquesta necessitat, perquè al final serveis socials o l'ajuda de serveis socials sempre està allà, no? A través d'educadors, però no només era això. Nosaltres havíem d'abordar des de les polítiques públiques educatives i més quan també hi ha tants agents implicants en, doncs en, des de la diagnosi fins qui treballa, fins que l'acompanya, fins i tot la família. No? Hi havia tants agents que creiem, doncs, que era necessari poder comprendre bé per poder, doncs, si hem de continuar dotant-nos de polítiques públiques, doncs poder-les fer en sentit de l'entorn de Ripollet. Però bueno, ara el Joan també ens dirà com ha evolucionat tot això, perquè aquest era una mica l'encàrrec inicial, no? Sobretot la sensació de hi ha més persones té a Ripollet.
Sí, perquè, clar...
Sobretot era aquesta, no?, la sensació, i era...
Perquè quan hi ha una demanda de recursos, com tu dius, no?, en aquests últims 10 anys, més enllà del hi ha hagut com una proliferació de diagnòstics, si més no, per tant, la demanda de recursos per part de les escoles, de les famílies, també respon a un augment de persones que tenen aquest trastorn. I jo entenia que una de les qüestions que també preocupaven era... està passant alguna cosa a Ripollet en què hi hagi una proliferació major de persones amb aquest... d'infants, en aquest cas, no? Perquè era com el focus de l'estudi era en l'àmbit de la infància i l'adolescència, si a Ripollet realment hi havia més persones que tenen aquest trastorn o no. Uh-huh. I això sí que l'estudi ha donat una mica de llum, si sí, més no, no?
Sí, aquesta era una mica, com ara deia l'Oriol, la primera pregunta, no?, que ens feien des de l'Ajuntament. En aquest sentit, abans de res també volia agrair al CESMIG i a DAPSI i a tota la gent que ens ha facilitat dades, que ens han ajudat molt també a poder situar l'estudi i a poder treballar amb la primera part, sobretot, de l'estudi, que jo diria que d'alguna manera el que hem presentat al final és un informe que té dues parts, potser, no? Una primera part que intenta respondre aquesta pregunta inicial, que d'alguna manera era la inquietud de l'Ajuntament d'ostres, està passant alguna cosa a Ripollet, som estranys, tenim una situació diferent o preocupant en relació al TEA. I després també una segona part segurament més centrada en mirar una mica, perquè de les primeres reunions, que ara comentava també l'Oriol el tema de les primeres reunions que vam fer i de que vam estar parlant molt, d'alguna manera el que s'entreveia també és que la pregunta anava una mica més enllà ja d'això. Ja no era només, bueno, què està passant, si és que està passant alguna cosa, sinó també què podem fer. I aquí la pregunta, diguem-ne, també s'obria d'una forma molt més social. És a dir, davant d'això, davant d'aquesta situació que, tant si és pròpia de Ripollet com si és, diguem-ne, més general, es troba ara a la ciutat de Ripollet, que és un augment molt gran de casos, què podem fer? I això obria també tota la possibilitat, diguem, d'obrir aquest estudi no només a mirar dades i a mirar a veure si realment hi havia un creixement, sinó una mica el que deia en relació a les polítiques públiques, no? Quines eines podem dotar-nos o quins elements podem reflexionar entorn a què s'està fent des de la ciutat i des de l'Ajuntament o totes les entitats, diguem-ne, que participen en els diferents espais del dia a dia d'aquestes persones, que, diguem-ne, com afecta aquest dia a dia i com podríem ajudar. Llavors, una mica el treball s'ha anat centrant en això. I respecte a la pregunta que em feies... Perquè,
la primera, no?
Sí,
la de...
Me n'he anat una mica. El que podem dir amb l'estudi és que sí. És a dir, hi ha un creixement molt gran de casos. Però al mateix temps també podem dir que no és preocupant en el sentit de que és un creixement que s'ha donat de forma... Ja no només a nivell català, sinó a nivell mundial gairebé. Uh-huh. Ara repassava una mica les dades que teníem aquí de l'estudi i molts estudis, diguem-ne, fent una recerca bibliogràfica, ens sortia que, així com als anys 90 hi havia 5 casos per cada 10.000 persones. L'any 2000 ja estàvem parlant de 65 casos per cada 10.000 persones i ara ja estàvem en una prevalència de l'1 al 2% gairebé a Catalunya, i però que és un creixement exponencial que s'ha donat a nivell mundial. I per tant, diguem, a tot arreu podem trobar aquest augment tan espectacular els darrers 10-20 anys. I sí que el que podem indicar, o el que sí que veiem mirant les xifres més concretes, sobretot les que ens facilitava el CESMIG de Sabadell, que és l'espai, diguem-ne, que articula
el tema de referència, no?
Exacte. Mm-hmm. En relació al tema, al TEA i al tema, ens indica que hi ha un percentatge que és una mica superior a la resta de Catalunya, però que no és significativament superior, que és molt similar, sobretot a les poblacions del voltant i a les poblacions de les que s'encarrega el mateix.
I a què creus, o si saps a què es deu aquesta proliferació en general?
Clar, aquí, ja, diguem-ne, és multifactorial, segurament. L'element més central, o que explica segurament el canvi més gran, és el canvi en els processos de diagnòstic. Exacte. I en els manuals de diagnòstic. És a dir, els canvis de tant del DSM-4 com del DSM-5 han fet augmentar fins un 60%, més o menys, el tema del diagnòstic del TEA. I aquí un dels elements que també era interessant, o que a mi se'm va fer interessant revisant també la literatura del camp i això, és que el canvi també en el diagnòstic es va impulsar des de les pròpies persones amb trastorn autista, que demanaven poder augmentar l'espectre, diguem-ne, poder augmentar el nombre de casos, perquè també políticament, d'alguna manera, això els permet articular-se, tenir més gent...
Visibilitzar-se,
demanar més recursos, i facilitar, d'alguna manera, la seva visibilització política també com a col·lectiu. I això em va semblar també un dels elements interessants, que de vegades sembla que allò més biomèdic quedi molt lluny d'allò més social, i en el fons constantment el que veiem és que s'està relacionant tot plegat, no? I que hi ha interessos també en diferents parts, que podríem dir, potser hi ha un interès en que no aparegui tan sovint això del TEA o tal, no, des del TEA mateix, o en anar en contra d'allò mèdic, que de vegades l'activisme també, especialment en el camp de la discapacitat, ha viscut molt... diguem-ne, confrontant els relats biomèdics de la seva vida, perquè són problemàtics també pel seu dia a dia. En aquest cas el que veiem és que hi ha una mena d'aliança, o que hi ha un intent també de per part de persones amb espectre autista, sobretot als Estats Units, amb aquests últims canvis en el DSM per obrir això, no? I també per despatologitzar, perquè hi ha patologització, sinó per canviar una mica la perspectiva també sobre el TEA, i així com, diguem-ne, les persones amb Asperger, que també entren ara dins de tot aquest espectre, el que permet, diguem-ne, entrar o fer entrar totes aquestes persones amb Asperger, que en el fons també és un tipus de TEA, és millorar aquesta imatge social, no? Totes coneixem aquestes pel·lícules o vídeos o sèries que s'han fet també amb persones amb Asperger, i aquesta imatge més o menys amable també d'aquestes persones, i això permet també d'alguna manera canviar la imatge del col·lectiu, i s'entenia com políticament interessant poder obrir tot això.
Jo pensava per això ara, no sé... aquesta qüestió que dius que de la visibilitat, de poder entrar en aquest diagnòstic i tal, no pot ser una arma de doble filo? És a dir, per una banda, sí que hi ha un posicionament polític, per tant, entenc que això implica que es tinguin en compte, que hi hagi més visibilitat, que hi hagi més atenció, però per una altra banda no pot generar un sobrediagnòstic, un estigma, una etiqueta, un centrar-se més en la patologia i no tant en les possibilitats?
Clar, segurament... clar, parlar de sobrediagnòstic és una mica complicat, perquè aquí, diguem... El diagnòstic es fa amb un
manual,
i aquest manual dona uns resultats, i llavors entenem que no, és complicat parlar sobre el diagnòstic. El que sí que l'etiqueta en si, és a dir, el tema del diagnòstic és un tema en si mateix, i és un element prou interessant, perquè, com deies, el fet de tenir una etiqueta, també hi ha molt la tendència darrerament de fer diagnòstic molt precoç, perquè això també s'entén que pot ajudar després a desenvolupar millor les eines perquè aquestes persones, entre cometes, puguin funcionar de forma més normalitzada dins de la societat. Clar, tot això és el que comentaves, no? És aquesta arma de doble filo, en el sentit de que per un cantó sí, pot ser positiu, pot donar eines, pot ajudar, pot facilitar molts elements, però per l'altre, una mirada excessivament mèdica, i si voleu després entrem també una mica potser a explicar aquesta diferència entre una mirada més biomèdica i una mirada més social, sí. Sí que és perillosa, perquè el diagnòstic, l'etiqueta, també comporta d'alguna manera aquest estigma, i aquest estigma també fa després que aquestes persones es desenvolupin com a tals. És a dir, una persona amb trastorn autista, però això passa amb qualsevol tipus de trastorn o qualsevol patologia que es pugui diagnosticar, especialment aquelles més estigmatitzades, no només, diguem-ne, són persones amb autisme, sinó que també es fan persones amb autisme, i el fer-se persones amb autisme és tot aquest procés que la societat treballa dia a dia, diguem-ne, en la construcció del que és una persona amb autisme. Mm-hmm. I un segon element que abans volia comentar també en relació a per què hi ha un augment, o per què creiem que hi ha un augment de casos. Fent les entrevistes també a Ripollet, perquè l'estudi es basa per un cantó, diguem-ne, amb una recerca bibliogràfica i de dades en relació a l'autisme, però després també amb un conjunt d'entrevistes que hem fet a diferents persones, tant d'escoles com familiars, com de diferents espais, diguem-ne, per on passen aquestes persones diagnosticades amb autisme, és el tema de la major sensibilitat, i això té molt a veure també amb el que comentaves de la visibilitat. És a dir, uh-huh. el fet de que ara l'autisme sigui un tema fa que la gent també vegi molt autisme. És a dir, i això també ens explica d'alguna manera també com lo social és important també per aquells elements que semblen molt poc socials, com és el diagnòstic de l'autisme, que dius, bueno, al final és una qüestió de tenir o no tenir una sèrie de característiques, no? El fet de sensibilitzar-te socialment davant d'aquestes característiques, el fet de que totes les escoles parlin d'autisme, de que tothom pensi que sap què és l'autisme, fa que d'alguna manera es trobin ara molts més casos d'autisme, també segurament que fa uns anys. I jo crec que això és un dels elements que també ha aparegut molt clarament a les entrevistes que hem estat fent.
Jo abans
Perdona, Marta, sí. I jo crec que també, no sé si Joan no vaig errat, crec que el sistema educatiu també ha fet molt, no? Des d'aquesta mirada de, al final, es parla d'autisme, no perquè des d'una mirada adulta es vegin les persones autistes, no? Sinó perquè al final el sistema educatiu, aquell que ha d'incloure tot el món, ha de donar eines a tot el món, ha de ser equitatiu, ha de ser igual,
just,
no? Doncs al final, amb aquesta mirada, doncs i m'incloc allà, no? És una eina més, poder diagnosticar, poder saber què és el trastorn, no? I sobretot, què és l'espectre, no? Perquè no tothom s'ha de treballar igual perquè sigui TEA, no? Que a vegades pensem, doncs, que l'acció educativa, no? La praxis educativa, doncs, n'hi ha fórmules màgiques, no? Quan treballem, doncs, amb persones TEAs, no? Cadascú, doncs, té, doncs, el seu diagnòstic, i cadascú, doncs, i penso que aquí també l'estudi, doncs, ens dona moltes claus també, no? Perquè penso que fa com un palinsesto, esborra tot els prejudicis, tots els estigmes, tots els estereotips que nosaltres teníem, i parteix d'una base molt, molt simple, no? Que és eduquem adaptant-nos a cadascun i cadascuna d'aquestes persones, no? I penso que això, doncs, també aquesta mirada educativa ha ajudat a que aquesta etiqueta no sigui una etiqueta en balde, no? Sinó que sigui una etiqueta per poder ajudar i per poder acabar, doncs, que el desenvolupament d'aquestes persones, sobretot en la infància i l'adolescència, doncs, sigui un èxit, no? I que pugui ser, doncs, una etiqueta que puguis portar durant tota la vida i en la teva formació tant professional com de la pròpia vida, no?
Clar, és el que comentàvem, no? Que les etiquetes al final també poden servir, és a dir, també tenen la seva utilitat. De fet, molta gent, el fet de rebre un diagnòstic relaxa molt.
Exacte.
És a dir, el fet de rebre un diagnòstic també fa que la família, les mateixes Pantins persones... diuen, ostres, vale, és que ara sé que... Hi havia un tema que em semblava també molt interessant, que m'he trobat, diguem-ne, en general, no només aquí a Ripollet he treballat el tema del tema del TEA, sinó que també a d'altres espais, i molts cops parlant també amb famílies, moltes famílies m'explicaven que han descobert que, perquè hi ha un component, o s'entén que, o es pensa que hi ha un component també genètic en relació al TEA, moltes famílies han descobert que potser el pare, la mare, qui sigui, també té TEA pel fet de descobrir que el seu fill en tenia.
Cosa el que també passa que no estaven
diagnosticats. Però llavors s'han explicat moltes coses i m'explicaven, ostres, és que clar, quan m'ho van dir, quan vaig començar a pensar, ostres, doncs jo també tinc tot això, i s'autodiagnosticaven, entre cometes, el TEA en relació al diagnòstic als seus fills, i això els permetia explicar-se moltes de les coses que realment els havien complicat la vida, és a dir, el fet de que el TEA també sigui un element que socialment es construeix i que té elements problemàtics no treu que hi hagi diguem-ne una base que permeti explicar també què és el TEA i entendre-ho, com deies, com bé deia l'Oriol, no? Que les escoles també entenguin això, que tinguin eines, que sàpiguen què és i tal, és important. Ara, no cal, i en aquest sentit el diagnòstic llavors també es torna com un element important. Ara, com dèiem abans, no? És aquesta arma de doble fil, o sigui, el diagnòstic també comporta molts elements que realment són problemàtics. Primer, jo crec que és important indicar que això, el que dèiem abans, no? Té efecte sobre la vida de les persones, el fet de tenir aquesta etiqueta, però a més hem de pensar també que el diagnòstic en si mateix no és un element exacte. Fent aquest estudi també vèiem que la gent que neix molt més tard durant l'any, és a dir, que neix a partir dels mesos de novembre a desembre, tenen molt més alt nivell de prevalença de diagnòstic de TEA que persones que neixen a principis d'any.
En sèrio?
De manera, sí, de manera que sembla que també és, però això ens parla segurament no de que el fred fa que et puguis tenir TEA quan neixes, sinó que segurament els estàndards que es fan servir per poder diagnosticar i les eines que es fan servir, que van variant segons l'edat que tens, també fan que faciliti, és a dir, que es faciliti que hi hagi deteccions o no deteccions en funció també de la maduresa d'aquella persona, del seu desenvolupament. Llavors, no és un, diguem-ne, el DSM, que és l'eina que fan servir els psiquiatres, els psicòlegs, per poder diagnosticar, no és tampoc un element exacte que funcioni de forma neutra, sinó que està inserit en la societat i que diguem-ne, funciona des d'aquí. I això també és important atendre-ho. És a dir, de vegades pensem en la ciència més biomèdica com un element molt exacte, i també és important de construir aquesta idea perquè precisament això ens permet problematitzar això i ens permet després no caure en molts dels pressupòsits que des d'aquestes mirades més biomèdiques s'acaben construint també en relació al TEA, no? Perquè una de les coses que en aquest treball ens semblava molt important de fer és precisament fer aquest canvi de mirada una mica i passar d'una mirada molt biomèdica, que és en la que se centra molt sempre el tema de l'autisme, a una mirada més social. I això ens sembla molt important perquè aquesta mirada més biomèdica, que en el camp s'anomena el model mèdic de l'autisme, ha centrat de forma molt preeminent la seva recerca en el camp en dos sentits. Per una banda, mirant de descobrir les causes finals que provoquen l'autisme, i això per intentar també d'alguna manera fer desaparèixer la seva, o sigui, per evitar la seva aparició, és a dir, volem conèixer quan comença això de l'autisme per evitar que es manifesti o per evitar que hi sigui, i després també en el cas de que finalment aquest autisme es manifesti per tractar de treballar sobre aquestes persones, com dèiem abans també una mica, per intentar normalitzar-les o intentar que siguin el menys autistes possible. Llavors, aquí això entra en discussió des del camp de l'autisme, que abans comentava que té molt interès en el camp biomèdic, perquè també hi ha una, si es pot dir així, una realitat biomèdica en el seu desenvolupament del seu sistema nerviós, i segurament hi ha elements que tenen relació amb això i tenen interès, per exemple, en el diagnòstic, on que es faci aquest diagnòstic i tal, o algunes persones amb autisme. Tot i això, el que sí que es fa molta crítica des de l'activisme o des de les persones que s'han organitzat en el camp de l'autisme, que aquí a Espanya, a Catalunya, diguem, no s'ha donat tant, però sí als Estats Units o sí al Regne Unit, és aquesta mirada que el que vol és explicar que que la seva manera de viure, la seva condició, el fet de ser autistes, no és una qüestió que s'hauria d'eliminar o que s'hauria d'evitar en societat, sinó que és una qüestió amb la que, d'alguna manera, hauríem d'aprendre a conviure tots i totes una mica més. Llavors, aquesta mirada una mica és la que hem intentat també des del grup de recerca impregnar tot el treball.
I després... I estem com entrant una mica en el que s'ha visibilitzat potser en l'estudi, no? Però pel que explicaves, així jo, per utilitzar un llenguatge una mica més planer, tenim com la tendència o el paradigma a voler reparar, no? A voler canviar, a voler eliminar, i l'altre paradigma, que és el de voler incloure, al final. Voler tenir en compte la diversitat, no?
Exacte, és passar d'entendre l'autisme, diguem-ne, com una qüestió purament biològica.
I que s'ha de canviar, i que s'ha de... Com si fos un problema...
Que és com construeix, diguem-ne, la ciència mèdica. I en aquest sentit, és a dir, no és un despreci cap a la ciència mèdica,
No.
Vull dir, fan una feina que és molt important i que, de fet, des de l'autisme també, o des de molts altres camps, s'entén com imprescindible. No? Passa el mateix amb la síndrome de Down o passa el mateix amb sí. molts altres trastorns de qualsevol tipus. Però no és per desprestigiar aquest treball mèdic, sinó situar aquest treball mèdic en societat. És a dir...
En termes socials.
Exacte.
No?
És a dir, no, el desenvolupament del coneixement en el camp mèdic no està deslligat del seu dia a dia. Llavors té uns efectes. El fet de parlar del TEA i de pensar que com abans millor puguem treballar sobre aquesta persona perquè no desenvolupi trets autistes, el que ens està explicant o el que ens està dient és que no ens interessa com a societat
que aquests trets
autistes apareguin i que hi siguin. I llavors d'alguna manera també és menys tenir aquesta diferència. Llavors les persones que a partir dels anys 90, sobretot al Regne Unit, comencen a redefinir la seva existència, no?, en relació a l'etiqueta de persona amb autisme o persona autista, el que fan és dir que l'autisme és una especificitat humana, és a dir, és com la raça, el sexe o el gènere, és com, és com qualsevol altre tipus d'element que configura
més, no?
Exacte, les nostres societats, i que per tant això s'ha de respectar com a tal, no ha de ser un element a voler eliminar.
I llavors, jo el que ara em pregunto, que igual és una mica compromès, però amb totes les persones que han col·laborat en aquesta investigació, que en són un bon munt, i després ja ens expliques una mica, si vols, qui ha participat, però entenc que són persones del sector de la salut, com tu deies, la CESMIC, que és el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, o DAPSI, que és l'equip de persones, el recurs que treballa amb primera infància, de 0 a 5, 6 anys, i després persones de l'Ajuntament, del sistema educatiu de la Generalitat, etcètera, etcètera. Aquestes mirades, des de la percepció, potser ara et poso un compromís, però has trobat, perquè penso, no sé, és una percepció, una sensació, potser estem com molt a les beceroles d'aquesta mirada de la diversitat, no? Llavors, la mirada, el tarannà inicial, no? És el de... això s'ha de canviar, això s'ha de curar, no? Aquesta primera... No sé, si tu has detectat aquesta diversitat,
a
no?
Veure, o... Jo et diria que depèn una mica del col·lectiu en el que ens referim, perquè, òbviament, quan tu ets una persona que ha treballat en el camp mèdic i sempre has tingut una mirada des de la medicina, és obvi que també és molt més difícil de construir aquesta mirada o problematitzar-la, i fan molt bé la seva feina, i llavors, com a tal, tampoc no és un tema. Jo crec que estaria bé, diguem-ne, obrir mirades més socials en tots els col·lectius. I en aquest sentit sí que és veritat que potser hi ha col·lectius en els que es veu més clarament, però jo diria que en tots els col·lectius amb els que hem treballat, que com bé deies passen tant per el camp sanitari com de l'educació com dels treballadors socials, a tot arreu hi trobes constantment, perquè la tenim molt inserida, i jo crec que té molt a veure amb el tipus de societat en la que vivim també, on tot allò biomèdic o totes aquestes aproximacions que pensen d'alguna manera allò mèdic una mica a part de la societat, no?, i com una veritat absoluta i com una cosa indiscutible, això crec que impregna molt tots els discursos de tots els col·lectius. Llavors, sempre al final hi ha d'alguna manera aquesta idea de aquí hi ha un problema, l'hem de solucionar, i la solució no passa per pensar-ho des d'un prisma social. Hi ha casos que sí i que s'intenta, i molts cops funciona també molt bé, eh? Però sí que en general la primera pulsió, diguem-ne, que sí que perceps és que la gent el que pensa és aquesta persona està malament i per tant s'ha d'arreglar, i si no s'arregla, doncs com a mínim, bueno, anem buscant a veure com ho trampegem i com ho ajustem. Però sí que la idea és... hi ha un problema que no depèn de la societat, sinó que depèn d'aquesta persona. I situem el problema, diguem-ne, en la persona. D'alguna manera, el que comentava abans d'aquesta mirada més social cap a l'autisme, el que pretén és deixar de pensar que el més rellevant és identificar si el tema del TEA és una qüestió bioquímica o és una qüestió mèdica, diguem-ne, sinó que es tracta d'un element que està socialment construït, també, no? Llavors, el focus ja no és l'origen, o ja no és la qüestió que ha de ser reparat l'origen d'aquest, entre cometes, problema, sinó que el problema és en si mateix la relació que s'estableix entre aquesta persona i la societat. Llavors, això es veu molt clar en el camp de la diversitat funcional o de la discapacitat, no? Que, de fet, la idea de diversitat funcional neix precisament d'això. I és que una persona que ha d'anar amb cadira de rodes, molts cops se li atribueix a ella, físicament, el fet de que no és funcional. Llavors, diguem, la teva discapacitat ets tu. La teva discapacitat són aquestes cames que no funcionen. Quan, en el fons, la discapacitat és la relació entre un cos que no funciona com la norma o que no funciona com la resta, amb una societat que no està preparada perquè aquest cos circuli i tingui accés o dret a funcionar en qualsevol moment. No estem discutint si les cames funcionen o no funcionen, estem discutint quins són els efectes en societat de que això no funcioni així.
De fet, si em permets, Marta, el que està explicant en Joan, doncs, es veu molt en l'estudi, sobretot en l'inici, no? Jo he dit abans, no?, que va ser com un canvi, no?, de mirada, no?, i si em permets, en Joan fa una petita explicació a la llana d'aquest mes d'aquest estudi, no?, i comença amb la mateixa frase que comença el propi estudi, no?, i és d'una familiar d'una persona d'aquí, TEA de Ripollet, no?, i diu, i és que el problema està en la societat. Elles i ells, les persones diagnosticades amb TEA, ja de per si són diferents, però la societat és la que els fa inferior, els aparta, no? Uh-huh. És contraproduent fer integració sí o sí a l'escola, però no fer-la en la pròpia societat, no? Uh-huh. I és una miqueta, doncs, un petit matís en el que es deia, perquè ja és que l'estudi comença així, no? Ja. Llavors, ja et posa completament en una mirada que possiblement ja no parties en llegir això, no? I situa molt bé.
I voleu dir que no hi ha una relació directa, quan parlem de societat, no?, d'aquesta metàfora que feies tu de la cadira de rodes, que està molt bé, no creieu que possiblement, m'imagino jo ara en el sistema educatiu, a les escoles, o que aquesta diferència seria viscuda des de la diversitat i des de la inclusió, si hi haguessin més recursos? És a dir, no? Penso, a una escola, a una CIE, no?, que moltes vegades, doncs, el decret d'inclusió, que potser en parlem o parlem ara, eh?, que entra com en tensió la qüestió de la inclusió, potser, si hi haguessin recursos suficients, educatius, materials, per les persones que tenen aquest trastorn, i la societat no els estigmatitzaria tant, o viurien millor, no ho relacionarien amb que la persona té una dificultat, sinó que no ho relacionarien amb això i estaria més inclosa perquè hi haurien els recursos suficients per poder estar incloses. No és una qüestió molt de recursos, molt econòmica, molt de prioritat, de posar recursos, que sigui una cosa que entri a l'agenda política perquè hi hagin els recursos suficients. No sé si m'explico, eh?
Sí, sí, no, perfectament, de fet.
No sé, Oriol, tu, que anava molt per tu aquesta pregunta, per la qüestió més política, i també amb el Joan, perquè penses tota aquesta identitat, no?, que com identifiquem aquestes persones com a societat, si hi haguessin els recursos suficients, les culpabilitzaríem, perquè al final és una culpabilització, no?, potser aquesta mirada més...
Sí, capacitista.
Jo penso que sí, i jo crec que l'estudi fa por en aquest sentit. Perdoneu-me la comparació, no? Però jo crec que fa por en el sentit de que el que diu és posem recursos. O sigui, dotem-nos, però no aquesta família necessita... No.
No, no, no.
Posem recursos perquè aquesta inclusió sigui real i sigui aquest, aquest canvi en la societat que nosaltres volem, no? Mm. No necessita el recurs aquesta persona, sinó la pròpia escola necessita recursos que faci que aquestes persones doncs no tinguin aquesta distinció.
Exacte.
I penso doncs, que... I Ripollet, penso que s'està aconseguint. Penso que hi ha projectes CIEI molt potents, no? que ja parteixen d'aquest canvi de paradigma, no? I dius... Bueno, Ripollet no ho està fent malament. Les escoles de Ripollet no ho estan fent malament, no? Què falten? Els recursos. Mm. Perquè la mirada ja està, no? Ara falten recursos perquè aquesta mirada doncs, pugui treballar, pugui dotar-se, ja no només en el camp de les pròpies persones amb TEA, sinó de la societat en general, no?
En quant a diversitat.
En quant a diversitat.
Mm-hmm. Bé. Si entrem una mica, si us sembla, que us agrada molt parlar, els dos, no, que dic, si entrem en els resultats una mica o el que s'ha visibilitzat en aquest estudi, jo et demanaria, Joan, si podem fer com una llista de cinc coses o tres coses que siguin com així en general, de temes que s'hagin visibilitzat i que siguin rellevants com per ara una mica explicar, perquè la idea és una mica aprofundir més endavant, que l'Oriol després ja ens explicarà com es farà una presentació més. Que no és que no sigui potent fer-ho a la ràdio, però de fer com que creiem que val molt la pena poder-ho com explicar i que arribi moltes més persones dels resultats d'aquest estudi, però per així avançar, per així fer com una primera presentació.
Sí, jo diria que segurament, clar, l'estudi se centra molt a l'escola perquè és l'espai en el que ens va convidar, diguem, l'Ajuntament a treballar. Llavors, un primer o el primer element que sí que es desprèn de la feina que hem estat fent aquests mesos és que segurament a l'escola tenim hi ha un problema a Ripollet en relació a la seva capacitat d'integrar o de fer presents a les persones amb autisme amb tots els matisos que això comporta i com molt bé deia ara també l'Oriol, diguem-ne, hi ha experiències i hi ha elements que són interessantíssims dins de les escoles de Ripollet. De fet, jo crec que, i això en l'estudi també crec que és important, o hem intentat també explicar-ho o anar-ho indicant, no? El tema de és a dir, si el Ripollet en el fons crec que té un munt d'elements que són positius respecte a la possibilitat també que té per treballar en aquesta inclusió per les persones amb diversitat funcional.
Vols dir que té potencial?
Jo crec que sí, és a dir, que d'alguna manera tant per la xarxa, diguem-ne, associacionista que hi ha a la població com per la voluntat que he vist a les escoles i els professionals i les ganes que en el fons també tenen, com per les ganes també de, per exemple, compartir informació i articular-se, diguem-ne, i treballar conjuntament dels serveis socials amb tots els elements, diguem-ne, que composen la vida d'aquestes persones, també en relació al camp més mèdic, diguem-ne, d'APSI, CESMIC, el Taulí, tots aquests elements que formen part, aquests elements intermitjos també de les escoles, no? Com com es diu... els CATs, bueno, tots aquests espais que dins de l'escola també intenten, exacte, treballar en això, crec que són oportunitats, diguem-ne, que en el fons té Ripollet. I això ho deia una mica perquè no sembli ara dramàtic quan comenci a dir, bueno, pues el que hem detectat és que a les escoles no hi ha inclusió. És a dir, la inclusió és prou difícil com perquè sigui una utopia a la que segurament no es pot arribar tampoc de forma quan parlem de més recursos, sí, és a dir, però fins i tot jo crec que si tinguéssim infinits recursos tampoc no podríem parlar.
Si no estan ben organitzats, tampoc no...
Per un cantó això, i després que jo crec que hi ha una cosa que va més enllà dels recursos, que és una qüestió de discurs també social i de construcció social, que els recursos poden pal·liar en gran mesura i poden ajudar a canviar en gran mesura, però que no deixaran d'existir, diguem-ne, com a mínim no a molt a curt termini, és a dir, és una feina molt a llarg termini, segurament la de poder canviar un discurs en relació a quin és el paper d'aquestes persones
és
en la societat.
És una cursa de fons, no?
D'obstacles, segurament, sí.
O de llarga
distància, segurament és infinita,
no?
A més a més, no? En el sentit de que jo tampoc no crec que l'objectiu hagi de ser ara una mena de cosa super sí, sí, sí. happy on tot sigui possible i on no es vegi cap diferència. Les diferències sempre hi són i sempre es construeixen socialment. El que podem fer és dotar-nos d'eines que ens permetin reconèixer-les, reconèixer quan estem oprimint, diguem-ne, algú altre per com conformem la societat, per com la construïm. I això té a veure amb discursos, té a veure amb qüestions materials, té a veure amb pràctiques a les escoles o pràctiques mèdiques o pràctiques de diferents tipus. Tot això són elements que d'alguna manera jo crec que l'estudi també reflecteix i pensa que d'alguna manera haurien de canviar. Per un cantó això, la inclusió a les escoles jo crec que és el gran tema. Després hi ha una certa preeminença dels discursos mèdics i cal un canvi de discurs, i aquí també és una feina molt lenta que s'ha de pensar molt bé també com es pot treballar i com s'ha de fer, però també és molt important. I després d'alguna manera Ripollet, i això sobretot s'ha vist parlant molt amb les famílies, és una ciutat que té encara molts espais que són inaccessibles per a aquestes persones. De vegades pensem l'accessibilitat, també perquè hi ha un discurs molt mainstream en relació a l'accessibilitat que té relació amb la diversitat funcional més física. Una persona amb autisme té molts problemes per entrar a molts llocs, o per estar fent cua, per exemple, o per trobar-se amb la policia i entendre si hi ha una crisi, diguem-ne, al carrer, l'actuació de la policia també posa en disputa la possibilitat d'aquesta persona de ser al carrer. Una festa major amb la música molt alta també és un problema per aquestes persones i també per les seves famílies. El que m'he trobat d'alguna manera és que les famílies cada vegada es tanquen més i tenen més problemes per tenir una vida social, i òbviament aquestes persones, però també llavors les seves famílies acaben trobant-se en situacions que són molt, molt, molt angoixants. Si nosaltres ens podem imaginar ara una mica amb tot el que hem viscut amb la pandèmia, no?, d'aquesta idea una mica d'aïllament social i de tancament i com això ens està angoixant, imagineu-vos si això és el que conforma el teu dia a dia per sempre, des de fa un temps, i amb pocs visos, diguem-ne, de canviar, perquè tens una societat que no t'accepta com ets, o que no accepta el teu fill, la teva filla, o un familiar, diguem-ne, com és. Jo crec que aquests són segurament els tres...
Les tres més importants.
Sí.
I Oriol, tu que t'has llegit del dret i del revés l'informe, vull dir que sí que hi has aprofundit molt, hi ha alguna cosa que t'hagi frapat, que hagis dit, ostres, això és important o d'allò?
Bueno, jo crec que una miqueta ja ho he dit, no? Per mi el canvi ha estat aquest... aquest canvi de paradigma, no? Des d'aquesta mirada més d'entendre, no? D'entendre i de poder mirar cada persona no com un tot, sinó com a cada persona. I no només això, sinó crec que ha quedat molt clar, i també avui ho hem dit, no? La comunicació, no? O sigui, hem d'estar preparats per poder parlar-ne, per poder fer arribar, doncs, a nivell discursiu també això, no? A la societat de Ripollet, perquè hi hagi un canvi, perquè el que volem no és el canvi només a les escoles, sinó el canvi també d'aquesta mirada a nivell social i també el suport, no? Jo penso que, o sigui... Aquest teixir una xarxa o aquesta manca, no, de suport que possiblement doncs es desprèn de les famílies, ja no només, o sigui, no parlo com a ajuntament, parlo com ja en administracions públiques, no, en general, no només l'ajuntament, sinó des de molts àmbits, doncs les organitzacions públiques, i no només parlàvem ara no, a nivell doncs, d'accessibilitat, doncs des de comerços, no, les cues i tot això, quina falta de xarxa, quina manca de suport, no? A quina manca de suports doncs, s'enfronten aquestes persones, i no només les persones, sinó les seves famílies també, no? I això, doncs, això deia, no? Dona molt a l'estudi, no? I aquestes, diria, que són les coses doncs, que més em van impactar i que, bueno, que penso que es poden destacar d'aquest estudi.
A mi em va una mica, m'agradaria que ens expliquessis aquest esbiaix que hi ha amb tema del gènere i l'origen, Joan. Mm. Penso que és interessant potser també fer un petit esment, si ens ho pots explicar una mica.
Sí, això té molta relació amb el tema del diagnòstic que comentàvem abans, no? Que el diagnòstic també és un element social.
Sí.
Que ens sembla sempre que la qüestió mèdica és una qüestió molt exacta, molt precisa i tal. Llavors, la idea és poder explicar o problematitzar també el tema del diagnòstic. En aquest sentit, el que mostren molts treballs és que hi ha un infradiagnòstic, és a dir, es diagnostiquen moltes menys persones si aquestes són dones o si aquestes tenen un origen migrant, precisament perquè les eines també estan pensades des de certa hegemonia, diguem-ne, masculina, i després certa hegemonia occidentalitzada.
Exacte.
És a dir, la típica frase, no?, de l'home blanc, cis, hetero.
Sí, sí, sí.
Això és l'home que fa les coses i que decideix en relació a la seva figura què entra i què no entra. Llavors, el diagnòstic es fa en relació a això i fa que hi hagi dades realment preocupants d'infradiagnòstic en dones. Abans comentàvem també que el diagnòstic és problemàtic i d'això, bueno, el no diagnòstic també és problemàtic, també ho hem comentat. Llavors, això, amb persones migrants o amb dones, això es dona molt sovint i té molt a veure amb com es pensa aquesta eina, com està articulada, diguem-ne, aquesta eina de diagnòstic, aquest DSM que es fa servir, que és problemàtic i que deixa fora molta gent de la possibilitat de ser diagnosticada.
Perquè és veritat que la majoria de casos actuals, no? Així a Catalunya, d'autisme, estan diagnosticats més homes que
sí,
dones.
Sí, és de 3 de cada 4 persones diagnosticades són homes.
3 de cada 4.
I sí. Hi ha molt poca... I el que s'està veient ara és que els casos de les noies, en aquest cas, dones, que es diagnostiquen arriben sempre molt més tard.
Mm-hmm.
Quan comencen, és a dir, quan es diagnostiquen normalment o ara segurament també està canviant, això. O això és el que m'han dit també, que hi ha certa sensibilitat respecte a això i que hi ha canvis i s'estan proposant canvis. Però sí que el que hem vist és que les dones, noies que es diagnostiquen és quan comencen a tenir relacions sexuals. És a dir, aquí també ens demostra des d'on pensem o en què ens fixem. I comencen a tenir relacions sexuals, diguem-ne, que no acaben de ser el que entenem normals, en el sentit de que es relacionen d'una forma diferent també, potser menys més desinhibida o menys el que sigui.
Normativa.
És a dir, exacte, menys normativa.
Menys
normativa. I llavors això es problematitza, aquí es veu un problema i aquí és on apareix llavors la possibilitat de diagnòstic.
De diagnòstic. Bueno, sí. No pararíem mai de parlar de l'estudi, però jo penso que estaria bé deixar-ho per més endavant, no? Oriol, hi ha previst algun
sí,
tipus de presentació?
Heu fet l'espoiler des del...
Sí, són molt dels espoilers.
Explica'ns-ho
bé, per això.
Aquest estudi nosaltres el volíem presentar dins doncs, de la comunitat educativa de Ripollet des del Consell Escolar Municipal, però no només això, sinó també el ser una eina tan interessant i que desprèn doncs no només l'àmbit educatiu, sinó el que parlàvem, no? Des del sanitari, no només des de l'administració local, sinó que també interpel·la altres administracions, no? Com podria ser, doncs, sobretot el departament. Nosaltres ja hem fet passes amb el departament, ja hem parlat amb ells, hem dit doncs, que
amb la Generalitat,
amb la Generalitat, no? I en aquest sentit, doncs nosaltres volíem fer una presentació amb tota la comunitat educativa. Ara estava de moda, doncs, això, bueno, no és que estigui de moda, sinó que s'ha imposat la moda de fer les coses per Zoom, per plataformes virtuals, però nosaltres ens pensàvem, doncs, que era un estudi prou potent, no, doncs, per poder primer anar parlant sobre ell, no? Sobretot quins són els objectius d'aquest estudi, que doncs el Joan i doncs Carnet doncs ja ens van presentant, i nosaltres ara el que estem esperant doncs és poder-ho fer, però de manera presencial, si pot ser doncs des del Teatre Auditori, poder-ho presentar a la comunitat educativa i que des d'allà doncs sí que puguem copsar també doncs aquesta eina i també doncs traçar, no?, i agafar l'obligació doncs de traçar a partir d'ara doncs aquestes línies, no?, en on volem ser, on volem continuar treballant a Ripollet per sobretot entendre i sobretot per poder comprendre i incloure dins de la societat aquestes persones, no? Mm-hmm.
Molt bé. Per tant, entenc que el que es preveu fer és, quan les mesures de seguretat, la situació sociosanitària, sí, ho permeti, fer una trobada presencial quan sigui possible,
quan sigui
per tal
possible
de fer una jornada de debat, si més no, no? Perquè entenc que aquest informe se'n podrà fer difusió perquè tothom el pugui llegir. Entenc que es penjarà també a la web municipal, sí, la transparència, on es considera, a la regidoria d'educació, i després serà com una jornada més de presentació on tothom, qui se l'ha llegit o si no, pugui fer les seves preguntes, les seves aportacions, i molt bé, em sembla molt...
De fet, si em deixes, jo agraïa al Joan doncs tota la feina que ha fet. Jo crec que ha estat llarg, perquè doncs així la pandèmia també
ha sigut
complicat, no? Perquè tot allò a nivell presencial, allò més de copsar doncs aquest anàlisi molt més humà de poder-nos trobar, de poder continuar i avançant, fent noves dinàmiques per veure i per fer sorgir doncs reflexions, doncs al final ha sigut, jo entenc que haurà sigut difícil per ell, no? Tot això de la pandèmia doncs va blocar també doncs aquesta participació, i jo volia agrair sobretot aquest esforç, no? Perquè penso que doncs que el resultat són unes quantes pàgines ben documentades, no? I que al final doncs és molt, que nosaltres com a ajuntament, i no només com a ajuntament, sinó ja com a municipi de Ripollet, tinguem aquest document, no? I que puguem aterrar-lo a nivell doncs de polítiques públiques, i no només això, sinó a nivell també com a societat, no? Com a municipi, doncs és d'agrair.
Bé, doncs moltes gràcies a tots dos per venir a aquest programa. I
a vosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies.
Molt bé. Adéu a tothom. Bona tarda.